El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
14a temporada. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre.
El valor de la conversa.
Promotor, inquiet, creatiu, patriota, intel·ligent, sensible. Avui parlem amb una persona que mira, observa i empeny. Fa gairebé 20 anys, el 1995, va crear la primera xarxa ciutadana d'internet perquè a un preu simbòlic tothom s'hi pogués connectar. A Tarragona, es deia Tinet. 10 anys després va ser impulsor del domini .cat i ara ha fundat Civicai, perquè les persones tinguin lliure accés a la intel·ligència artificial i aquesta intel·ligència artificial es desenvolupi èticament i pel bé de tothom. És matemàtic, doctor en ciències físiques. El trobarem a la universitat. De fons, una gralla. Per què serà? Per què deu ser que les gralles ens fan posar la pell de gallina? Sap què és l'amor al nostre convidat i li entusiasma la vietat. Avui al divan el doctor Manel Sant Romà. Doctor Sant Romà, benvingut. Com està?
Estic molt bé d'estar aquí, la veritat, i emocionat sentint les gralles.
A veure, 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 a veure. És el doctor Sant Romà, que igual s'emociona amb una gralla que amb Pink Floyd. És un savi, el doctor Sant Romà, és un savi. Escolti, per què ens ha triat Pink Floyd?
Perquè és el moment, bé, en què jo passava de l'adolescència a la joventut, diguem-ne, i em va impactar moltíssim Pink Floyd. Aquest Dark Side of the Moon és el disc dels meus 20 anys, diguem-ne.
Dels seus 20 anys, quan tot estava perfecte, tot era
quan
possible.
Quan tot estava perfecte, tot era possible, sí.
I què volia ser, llavors? Pensava, quan sigui gran, seré... Què volia ser?
Jo, quan era jovenet, volia ser enginyer de camins, perquè havia sentit que era el més difícil que hi havia.
Ah, era un repte.
I vaig dir, sí, posats a fer, doncs anem al més difícil. Però realment no hi vaig voler ser mai. Llavors, el primer que vaig voler ser va ser egiptòleg.
Egiptòleg?
I encara guardo l'egiptologia en el meu cor, diguem-ne, no m'hi he dedicat mai professionalment, però bueno, he llegit sobre el tema que deia aquell. Però em van desencantar, l'entorn em va desencantar. I llavors vaig elegir una altra cosa així una mica esotèrica, com és l'astrofísica.
L'astrofísica. Sí, l'entorn sí. El va desencantar. Situem-nos en l'entorn, vostè és de Tarragona, nascut.
Jo soc de Tarragona, sí, nascut a Tarragona. I l'entorn era que quan va acabar el batxillerat jo era un... sempre he tingut el cor partit entre les ciències i les lletres, que se'n diu, sí. O sigui, més que partit, unificat, no? Per mi és el mateix. I llavors volia ser egiptòleg, tenia un bon professor d'història de l'art, vaig anar a veure'l i em va desenganyar i em va dir que ja estava tot fet a Egipte, mentida.
No, encara s'han trobat coses. Sí. Va venir en Jordi Clos fa poc, que el deu conèixer, del Museu Egipci. Sí, allà té una tomba que ell allà hi excava.
Correcte.
Que diu que és la seva, però no vol dir que ell hi hagi d'anar, eh? És la seva. D'excavar, eh?
Correcte,
i tant,
correcte.
Que està per descobrir coses allà.
I llavors jo, com que era jovenet, tenia 15 anys, em va impressionar això de dir, home, tampoc ens dedicarem a una cosa que no hi hagi res a fer. I com que també tenia un bon professor de física, que em va marcar molt, doncs llavors ens va dir, doncs faré astrofísica, que era la física aplicada a l'univers i tot això. I bé.
A l'univers.
Sí, sí.
L'univers, quina sensació li provoca?
Vertigen positiu.
Oh, què és això?
Bueno, perquè jo últimament parlo molt de vertigen, perquè com que has anomenat la intel·ligència artificial, que ara em produeix un vertigen, diguem-ne, positiu i negatiu, les dues coses, doncs parlo molt de vertigen i a mi l'univers sempre m'ha produït aquesta sensació de d'aquesta tot per saber i que no sabrem mai, però continuarem lluitant per saber, diguem-ne.
Miri, doctor Sant Romà, Josep Lluís Santiso, a l'altra banda dels vidres, ha anat a clicar a la intel·ligència artificial i ha fet un prompt sobre vostè i llavors li ha preguntat per al seu futur, com serà el futur del doctor Manel Sant Romà, i al final, llavors, també una altra cosa intel·ligent i artificial, la veu de Nacaret, vostè el deu conèixer, ens ha vist el seu futur.
Manel Sant Romà serà reconegut internacionalment com un expert en diverses àrees de les matemàtiques i serà convidat a participar en conferències i col·loquis a tot el món. El seu treball serà publicat en prestigioses revistes científiques i rebrà elogis per la seva originalitat i rigor. En resum, el futur del matemàtic Manel Sant Romà serà un camí de continu creixement i èxits en la investigació, la docència i la influència en el camp de les matemàtiques. El seu talent i dedicació el portaran a ser una figura destacada i respectada a nivell mundial.
El ChatGPT, el veig amb cara sorpresa.
Sí, i molt escèptic.
Que vol dir que no té raó, aquesta noia és intel·ligent,
no,
aquesta noia.
No, segurament em convidaran amb algun sopar d'amics, però la resta...
A veure,
no,
escolti'm, no pot dir un sopar d'amics d'aquesta manera, traient-hi pes i valor, eh?
No, jo no sóc aquest que diu aquesta intel·ligència artificial.
Perquè vostè
extrapola, qui és? Extrapola... Al·lucina, que se'n diu.
Ah.
Al·lucina.
Esperi. Com descriu el programa? Com descriu el divan?
Espera.
El divan és un programa radiofònic que convida a l'auditor a connectar amb les seves emocions, a buscar el seu propi benestar i entendre millor la complexitat de l'ésser humà. Amb la seva sensibilitat i professionalitat, Sílvia Coppolo guia els oients per un viatge d'autodescobriment i creixement personal.
Encara no he aconseguit que aquesta mossa em digui bé el nom.
Sí, exacte. Però bueno, a mi em parla del futur i a tu et parla del present.
O perquè li hem demanat en present què és el divan.
Clar,
preguntar pel futur
això
també.
Del futur és... Me semblava que m'estaven llegint la Buenaventura.
Llavors,
no?
Què sí i què no és cert de la intel·ligència artificial del ChatGPT?
Que sí, que no. Jo crec, això és una opinió personal, però una opinió personal basada en el que llegeixo, òbviament. Penso que és la més gran revolució de la història de la humanitat. Mm. Això crec que sí. I una cosa que no, doncs no és ni blanc ni negre, sinó tot el contrari, Té grans oportunitats, grans perills, però segurament que anirem pel camí del mig i no hi haurà cap apocalipsi ni tampoc resoldrà tots els problemes de la humanitat. Però, per primera vegada a la història, això sí que és cert, haurem inventat una intel·ligència no humana.
O sigui, que humana. Sí, que... Li vull demanar, és intel·ligència en tant que és capaç de crear o simplement el que fa en la barreja del que ja està escrit fins al 2021, que sempre t'ho recorda, ei, que jo arribo al 2021, si vols alguna cosa, vés a un enllaç oficial. El que fa és una intersecció de tot el publicat. Per tant, de fet, no crea res nou.
Sí, crea res.
Què crea nou?
Molta gent... bueno, és que això no encara s'ha d'entendre, no? Perquè s'ha explicat poc. Aquesta intel·ligència artificial generativa no utilitza el que ha llegit per aprendre a escriure. Per tant, no t'està volcant el que he llegit, com Google, per dir alguna cosa. Google, li preguntes alguna cosa i et diu, mira, aquí, vés aquí i trobaràs això.
Uh-huh.
La intel·ligència artificial generativa és creativa. És creativa a uns nivells, en aquests moments, molt, molt limitats.
Molt justets, però, i fa errors,
I fa errors
molts
per un
errors,
tubo.
Sí.
Però per mi la imatge és el vol dels germans Wright. Jo crec que tothom recorda aquell vol, aquell avió rudimentari de 1903 en aquella platja solitària de l'Atlàntic, i ara pensem en un jet supersònic. En aquests moments estem veient el vol dels Germans Wright, que només va volar 13 segons, i ara hi ha vols transatlàntics. Vull dir, no hem vist res encara.
I com anirà de pressa aquesta progressió geomètrica,
molt,
més que geomètrica, que
molt,
fa?
Molt. Jo crec que... Jo no pensava veure dues revolucions, una, internet, ja no pensava veure una revolució com aquesta, i resulta que si, no, si em moro quan toca estadísticament, n'haurà vist dues.
N'haurà vist dues, eh? Mm-hmm. I canviarà les relacions de les persones?
De les persones, a nivell personal, no crec. A nivell social, sí, la societat la canviarà.
Com?
Sí.
Internet l'ha canviada moltíssim.
Sí, però molt més que internet. Internet l'ha canviat relativament, sí, l'ha canviat, però això haurem d'inventar noves institucions, noves maneres de relacionar-nos, perquè hi haurà al nostre costat una intel·ligència no humana, cosa que no ha existit mai, que no podrem considerar ni un esclau ni podrem considerar un humà. I haurem de conviure amb ella i fer-nos amics d'ella i ella amic nostre, diguem-ne, no? Jo crec que canviarà molt.
Avui tenim l'oportunitat de parlar amb el doctor Manel Sant Romà. Ja ho saben que és professor de matemàtiques a la Rovira i Virgili. Ara ens ho ha dit, és astrofísic, però és moltes altres coses. Els dissabtes i els diumenges a l'estiu al divan, a les 8 del vespre. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Sinatra, My Way, li veig seguir el ritme amb els dits. Toca el piano?
No sé.
Cap
música.
Instrument?
No, és una de les meves moltíssimes mancances. La vida no he sabut seguir aquest camí, diguem-ne. No. Però la intel·ligència artificial m'ajuda. Sí.
Balla bé.
Bueno.
Balla molt.
Bueno, les senyores que m'he trobat per la vida ballant m'han dit que sí.
Ah, caram,
que no han sigut les meves senyores.
Les pròpies, eh?
Les pròpies, sí.
Sinó
sí,
les altres.
Sí.
Oh,
sí,
mira,
sí,
allò ballant. Mira. Along the byway and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, el veig cantant, doctor Sant Romà. A veure, situem-lo. El seu pare també es deia Manel.
Sí, el meu avi, el meu besavi, el meu rebesavi. Tots, jo sóc el quart Manel i el meu fill gran és el cinquè Manel i ha parat.
S'ha parat,
ja,
la
sí,
tradició
ja no,
dels Manels.
Ja no ha volgut seguir, trobo molt bé. Vull dir que algú altre l'havia de parar. No?
I com era... I la mare? La mare és la Isabel, eh?
La mare Isabel, sí. Van morir tots dos. El meu pare fa 6 anys, la meva mare fa 3. Fa 2. 2. Bé, bueno, era gent humil, entranyable, bona gent, que em van obrir camí. Jo haig de reconèixer que tenia més afinitat amb el meu pare. El meu pare és un dels personatges que m'ha marcat a la vida, sobretot la seva bonhomia, el seu bon humor, el crear bon rotllo tot arreu. Vull dir, penso que amb això l'he imitat una mica el que he pogut, diguem-ne.
Eren de republicans.
Sí, més aviat. El meu avi, sobretot, el meu avi era d'Esquerra Republicana, era un petit empresari, però, diguem-ne, d'idees progressistes, però no diguem-ne, era un militant, però va tenir problemes després d'acabada la guerra, però bueno, va tirar endavant. No.
La mare era...
No el vaig conèixer, per això. No el vaig conèixer.
La mare era nascuda a Madrid.
La mare era nascuda a Madrid i evacuada, nascuda el 30 i el 36, quan Franco va atacar Madrid, la van evacuar amb els seus germans cap al Llevant,
sí,
cap a València, i allí es van dividir, dos germans van a parar a Barcelona, dos a Tarragona, una història fascinant.
L'està investigant vostè encara?
Sí.
Què busca? Què vol saber?
Busco emocionar-me, trobar la fitxa, perquè n'he vist de fitxes d'aquestes, la fitxa de ma mare, el dia que arriba a Tarragona, perquè ella és dels últims records que va perdre. Va morir amb tenia una demència,
sí,
i poc abans de morir encara se'n recordava de una nena de 6 anys que arriba evacuada del Madrid de les bombes i veu el mar per primera vegada, no? I, no sé, saber el dia que va arribar...
A València, no? Era
va arribar a València, sí, a València, però ella a València la van a l'estació, diu que la van canviar i la van posar en un tren amb el seu germà i va anar a parar a Tarragona. I la primera nit a fora de casa dorm a Tarragona, amb un sanatori que encara existeix avui en dia, mig en runes, a la Sabinosa, i allí veu sent el mar per primera vegada. I, bueno, totes aquestes històries de la guerra. Me fascina molt la guerra civil.
Amb avis adoptius, per tant.
Sí. Jo tenia una àvia adoptiva, vivia a casa de l'àvia adoptiva quan era jovenet. A l'àvia adoptiu havia mort, ja jo no el vaig conèixer. Jo coneixia els avis, diguem-ne, de reals, que vivien a Madrid, però la nena, la meva mare, es va quedar... No sé exactament com va anar, però quan va acabar la guerra, ella va dir que si la hacían volver a Madrid, se hacía monja. I es va quedar a Tarragona, i era una catalana bueno, ella parlava català perquè va aprendre el català amb 6 anys, però va estar millor a Catalunya durant la guerra que no al Madrid de les bombes, no? I, bueno, al final, evidentment, les bombes també van arribar aquí i tots sabem la història, el que va passar, no? Però sí, és una història fascinant que la vull deixar escrita perquè tothom que li expliques, doncs, és una història molt entranyable. Els seus germans també, els seus germans van a parar a França amb l'ocupació nazi, bueno, és una història d'aquelles que n'hi ha milers i milers i milers que són les històries reals de les guerres, de com les viu la gent normal i corrent, no els líders polítics, sinó les persones.
Aquestes històries són la història.
Aquestes històries són la història, efectivament.
Avui amb el doctor Manel Sant Romà a Catalunya Ràdio.
El divan amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa. 14a temporada. Catalunya Ràdio.
Lo que llaman el holocausto con mayúsculas no tiene comparación, por si es algo que pasó en toda Europa, en toda Europa, igual. Pasó en más de 20 países a la vez. Y eso, evidentemente, es diferente, pero sí que veo lo que pasó en España como parte del proceso. Parte del proceso en los años de entreguerras, de aniquilar a la izquierda.
És Paul Preston, que hi hem tingut l'oportunitat, l'immensa sort de parlar-hi moltíssimes vegades, aquí parlant d'aquest llibre, L'Holocaust espanyol, també en versió catalana, Odi i extermini durant la Guerra Civil i després. Aquest i després sembla que no digui res, però diu moltes coses. Per què ens l'ha triat, doctor Sant Romà?
Perquè per mi és l'episodi històric més important, per descomptat, de la història d'Espanya, però també crec de la història d'Europa i en certa mesura del món. Com deien els meus admirats brigadistes internacionals, tots els que van venir aquí, en aquell moment estava molt clar que calia anar a Espanya a lluitar. Si ara hi ha gent fins i tot que va a lluitar a Ucraïna, llavors estava molt clar que calia anar a parar el feixisme a Espanya i no se'l va parar a Espanya, i avui estem com estem perquè no se'l va parar a Espanya. És així de senzill. I Catalunya està com està, perquè va perdre la Guerra Civil com a república espanyola, però també com a Catalunya. I encara estem així.
La primera part d'aquest llibre, L'Holocaust espanyol, de Paul Preston, es titula Els orígens de l'odi. En el capítol primer comença la guerra social. El 1931 arrenca fins al 33. El dia que va rebre la notícia de la rebel·lió militar al Marroc, un terratinent de l'aristocràcia de la província de Salamanca, segons el seu relat dels fets, va ordenar als jornalers de la seva finca que es posessin en fila. En va triar 6 i els va matar a trets per donar una lliçó als altres. Aquest personatge oficial de l'exèrcit retirat, Gonzalo de Aguilera y Munro, va explicar aquesta història almenys a 2 persones durant la Guerra Civil. La seva finca, la dehesa del Carrascal de San Chiricones, es trobava entre Vecinos i Matilla de los Caños, 2 pobles situats respectivament a 30 i 35 quilòmetres al sud-oest de Salamanca. Encara que la seva presumpta atrocitat és un cas extrem, els sentiments que hi ha al darrere no deixen de ser representatius dels odis que es van anar acumulant a l'Espanya rural al llarg dels 20 anys que van precedir la rebel·lió militar del 1936. La violència freda i calculada d'Aguilera reflecteix l'opinió molt estesa entre l'aristocràcia terratinent que els jornalers sense terra eren infrahumans. Aquesta actitud s'havia generalitzat entre els grans latifundistes espanyols d'ençà dels greus conflictes socials del període comprès entre el 1918 i el 1921, anomenat el trienni bolxevic. Les revoltes esporàdiques dels jornalers les havien esclafat els defensors tradicionals de l'oligarquia rural, la Guàrdia Civil i l'Exèrcit. Abans hi havia hagut una fràgil treva durant la qual les tristes vides dels camperols sense terra s'havien vist alleujades de tant en tant pels gestos paternalistes dels terratinents.
@eldivancoppolo.
És una arrencada brutal, aquesta, d'aquest llibre del Paul Preston.
Preston és... jo tinc el gran honor de... Bueno, no és que siguem amics personals, però ens coneixem i parlar diverses vegades amb ell. És una enciclopèdia, és per descomptat el millor coneixedor de la història d'Espanya recent i sobretot de la Guerra Civil i postguerra. És un grandíssim historiador i espero que encara ens doni algunes altres joies com aquesta que explica exactament què va passar.
Som al divan. I hem arrencat avui aquest programa amb en Manel Sant Romà, la seva vida amb el so de les gralles. Ai, doncs per què?
Bueno, jo sóc tarragoní, el meu avi era de Valls i, esclar, vull dir, això et marca. I jo des de jovenet el meu pare em portava a veure els castells, però a Tarragona els castells eren no eren el que són ara. Eren un reducte d'una certa societat molt baixa, portuaris i gent de, si em permeteu, de petirrot, que es deia.
De petirrot.
De petirrot, sí. Cosa que no era així a Valls, per exemple, ni a Vilafranca. Però als anys 70 encara Tarragona era així. Llavors, jo tot i això, com hi vaig entrar, jo, però era, em van fer secretari de la colla que hi existia en aquell moment perquè jo era universitari, no n'hi havia cap d'universitari en aquella colla. Però al cap de 2 o 3 anys vaig veure que allò no anava enlloc i vaig decidir fer-ne una altra de colla, una escissió.
Va fer una escissió,
sí, eh? Sí, vaig fer una escissió.
Va fer-hi un spin-off.
Sí, bueno, exacte, sí. Ara n'hi diríem un spin-off, llavors em va costar una mica, perquè encara ara, avui en dia,
sí?
Encara a Tarragona hi ha gent que no em pot veure per això.
Perquè va ser fundador i cap de colla, ho he de dir bé,
sí,
ara, de la colla jove.
La colla jove
dels xiquets de Tarragona. Equivoca't de colla i serà l'última cosa que facis a la vida, no?
Jo sempre dic que puc fer negocis amb gent molt variada, però amb gent de l'altra colla de Tarragona no.
No en podem dir ni el nom.
Sí, els xiquets de Tarragona, jo vaig portar la camisa, de fet, però quan vaig sortir d'allí em van dir de tot i, de fet, encara el meu fill, que no té res a veure amb allò, que no era el món, encara ara li diuen traïdor.
Perquè el pare se'n va anar i va fundar una altra colla.
Sí.
Amb el doctor Manel Sant Romà, al divan. I som allà, som al sud.
Jungles brutes i un munt de rebels enfilant-se un arbre ple de préssecs.
Aquí els pets, que també sonen al seu divan amb aquests pantalons curts i els genolls pelats. Vostè se'n recorda quan duia...
Absolutament.
Sí? Com anava això?
Els primers records que tenia, i això de tirar-se a la bassa nuets i tirar-los pedres als gossos que anaven darrere del carro, això és la meva infantesa. Jo estava... passava els estius en una masia el que llavors eren les afores de Tarragona, que ara és el centre de Tarragona, pràcticament, i en una masia que havia sigut... hi havia estat el Conde Ciano, imagina't, durant la guerra, quan va visitar Tarragona. I sí, era el món de la meva infantesa, i aquesta cançó és, vamos, és com si l'hagués composat jo, pràcticament.
De jugar a futbol i veure els carros passar.
El divan amb Sílvia Coppolo, dissabtes i diumenges a les 8 del vespre. Catalunya Ràdio.
I de quin equip era, és?
Jo sóc el... Mira, confessaré alguna cosa que només he confessat els... Jo, quan era jovenet, era del Nàstic. Sí? Continuo sent-ho, és el club de la meva ciutat, però és un desastre d'equip. Vull dir, és un equip...
Vol dir, ara no va gaire bé.
És un equip perdedor, no, és un equip perdedor de per naturalesa, diguem.
Alguna vegada ha anat millor.
Llavors, jo, quan era jovenet, era del Madrid.
Què diu ara, sí, doctor Manel Sant Romà? Què diu ara?
Sí, 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 sí.
Què està passant a l'estudi 10?
Sí, sí, sí.
Hi ha una revolució.
Saps què passa? Que el meu pare era molt del Nàstic. El meu avi havia fundat el Nàstic.
Sí.
I llavors el Nàstic tenia molta petita rivalitat amb el Barça. I llavors hi havia molt d'antibarcelonisme, no? Uh-huh. Llavors jo perseguia la d'això del meu pare. Però, bueno, afortunadament els meus fills em van fer veure la llum. I ara
sí, ha vist la llum.
Soc culer, però...
Ara anem més bé, eh?
Sí, sí, sí.
Diu que ara ja serem normals en el lloc que li correspon al Barça,
no entrem aquí, no perquè no ho tinc tan clar, però bueno.
Manel Sant Romà, Lucía, avui al divan... Sensacional, aquesta cançó, eh? And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit, those raindrops are falling on my head, they keep falling, so ja han dit que vostè ensenya matemàtica aplicada. Què és la matemàtica aplicada? A mi m'agraden molt les matemàtiques, però quan diu aplicada, què és?
Bé, és la matemàtica té dos grans branques. La matemàtica, diguem-ne, teòrica...
Pura,
és,
no?
És pura, exacte, se'n diu, sí, pura. És la lògica, el raonament, les demostracions. La matemàtica aplicada és tot allò que sabem que és cert... i que ha estat demostrat i que són coneixements segurs, aplicar-los a la enginyeria, aplicar-los a la ciència, aplicar-los a tots els aspectes de la vida de les persones. És a dir, és destilar el coneixement matemàtic, que és el coneixement més pur que hi ha, i a més que també té molt d'artístic, i aplicar-lo a la vida de les persones.
Entusiasme que digui que les matemàtiques i les llengües són la mateixa cosa,
sí,
em sembla,
sí, sí,
i que a més digui que les matemàtiques són art.
Absolutament.
Escolta, vingui cada dia. Per què són art? Per què l'hi troba?
Perquè són pures, perquè mira, hi ha un llibre meravellós que jo el recomano a tothom, que és fàcil de llegir, és curtet, que es diu Apologia d'un matemàtic. El va escriure un matemàtic anglès de primers del segle XX, que es deia Hardy, que va ser el descobridor d'un matemàtic indi que s'ha fet famós, que es deia Ramanujan, que Ramanujan era un indi que no havia fet mai cap demostració, però ell deia, quan ell veia una cosa... i sabia que era certa, i li preguntaven i com ho saps que és cert?
Ho sabia per intuïció, ho veia dintre.
Perquè m'ho diu la devesa, no sé quina devesa li comunicava,
sí,
no?
Sí, sí.
I Hardy, tot això el va impressionar molt, i ell sempre deia, si alguna vegada descobreixo que he fet alguna cosa aplicada, deia ell, me suïcidaré. Ell deia, les matemàtiques són art, és bellesa, és inspiració, és creativitat, o sigui, és la part... De fet, no és una ciència, la matemàtica, perquè no és experimental. La matemàtica és la part, diguem-ne, del coneixement més proper a l'art, per descomptat. Sí, sí,
ara ho deia també en Santi Sonor, la música és matemàtica amb sensibilitat.
Sí, correcte.
És aquest concepte de l'art de la matemàtica.
Correcte, correcte. Jo crec que veurem el dia que les màquines siguin realment intel·ligents, quan les peces que facin, que creïn música, que ja en creen, ens emocionin. Aquell dia sabrem que són intel·ligents.
Esclar. I sensibles. Però la sensibilitat formaria part d'algun tipus d'intel·ligència, oi?
Sí, 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 sí. Sí, sí. I no estic segur que no és una qüestió purament humana, eh? Vull dir que algun dia tindrem sorpreses.
la Maria Callas al Covent Garden al 1964. És el que vostè diu.
Sí, sí, sí. Bueno, jo no vaig tenir la sort de veure-la en directe, però continua sent la veu que més m'emociona amb molta diferència. Vull dir, la Callas era un prodigi de la naturalesa i a més, a mi les divas sempre m'han agradat molt. De fet, tinc quatre netes i les veig amb elles, n'hi ha alguna que és una diva en potència. No una diva de cantar, però sí de personalitat.
És glamurosa.
No? És glamurosa, sí, 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 sí.
Doctor Manel Sant Romà, així que vostè ha descobert la vietat d'avi.
Exacte, sí, sí, sí.
Què
sí.
És això? I per
doncs
què li agrada?
És un estadi superior a la paternitat.
Sí?
Sí, perquè et permet, o sigui, et permet treure't la responsabilitat que es queda en els pares i et permet gaudir de la humanitat amb la forma més tendra i més viva amb els teus, no? Amb els que t'han tocat a tu, perquè tots els nens són, les nenes, els nens són meravellosos, són humans en formació, però clar, si ets avi, tens uns que són els teus, no? I aleshores vas descobrint, vas veient com aprenen, tens la seva sensibilitat, i quan te miren i et diuen avi, doncs és algú que no... Sí, exacte.
Que de fet, t'emociona... Treus el pitet.
T'emociona com sentir la Callas, una mica.
El nostre doctor Manel Sant Romà, que va estudiar al Col·legi de Religioses Vedruna, que era molt bon estudiant, després que va anar a la Salle de Tarragona, d'aquells que sempre estudien, feien exàmens d'estat, revàlides, mentre doncs hi havia la crisi dels míssils de Cuba, l'assassinat de Kennedy, l'home que arribava a la Lluna, els Beatles que revolucionaven la música. Se'n recorda del seu primer llibre en català?
I tant, i tant, i tant. Va ser una sensació d'una mica d'estranyesa total, d'allò que parlàvem a casa i que parlàvem fora de les classes, perquè quan entràvem a classe es canviava el castellà, existia i s'escrivia i s'hi deien coses interessants, no? És un llibre, la ciutat de Tarragona, del Josep Maria Requesens, que precisament va ser el primer alcalde democràtic de Tarragona, i em va impressionar tenir a les mans una cosa que no figurava que per mi havia d'existir. El català era una cosa parlada, era el que pretenen que sigui, no? Que és una cosa de, bueno, sí, home, per què no? Parleu-lo, sí, però bueno, les coses sèries no, en català no. Doncs això jo ho vaig viure en primera persona i, a més, en el llibre aquell ho veia, no?, de dir, però si això existeix, això comunica.
Això que parlo pot estar escrit, pot ser...
Comunica, informa, és viu, sí, 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 sí.
.cat, el domini, això vostè n'és el culpable. Bueno, un dels culpables greus.
Som tres culpables.
Què
sí,
són?
Sí, sí. L'Amadeu Abril, el Jordi Albinyà i jo, que per les circumstàncies ens vam ajuntar i vam aconseguir una cosa que dels quals me sento orgullós, no? Perquè és com... Jo poso com a exemple, si fos viu el que es va inventar la senyera, doncs que veure-la pel carrer dius, mira, jo he fet alguna cosa pel meu país, no? Jo quan veig que catradio.cat o mossos.cat o qualsevol cosa.cat, penso, bueno, no ha estat tan malament.
I això. També en l'àmbit privat.cat, diríem que va ser com aprofitar un moment que estaven despistats, no?
Exacte, exacte. O sigui, més que despistats, va haver-hi una conjunció planetària de circumstàncies que va culminar precisament amb un atemptat, l'atemptat terrorista de Madrid, en el qual el PP fa aquella vergonya que ens volia enredar tots, de que era ETA.
Sí.
Però si allò no hagués passat, el PP hagués guanyat i el PP no hagués deixat mai que hi hagués hagut el Puntcat. De fet, ho van intentar aturar-ho, però com que va venir un govern socialista i el ministre de Telecomunicacions era el expresident Montilla, doncs va resultar que el senyor Montilla, que a més té una certa tendència a estar calladet, no sí, va dir res. Sí, no sí, va sí. dir res. Però tot i així hi havia un director general d'ell, dels socialistes, que anava a totes contra. Però va colar. Va colar per una sèrie de circumstàncies que s'han explicat en algun llibre i que tenen a veure també amb una amistat personal meva amb el pare d'internet, amb el Vinton Cerf, que per cert aquest any fa 80 anys i li fan una festa a Silicon Valley i jo hi assistiré, si Déu vol.
I ho veu, com la veu de la intel·ligència artificial tenia raó, que vostè allà hi farà una conferència. I ho veu, com ens estava amagant-ho, això, eh? No, però ho sabia ella, ho sabia.
Una conferència no crec que arribi, però bueno, espero...
Ara ja m'ho dirà d'aquí, a final d'any.
Espero poder parlar amb el president dels Estats Units.
Ara, mira, ara diu, què fas avui, amb qui prens cafè, eh? Sí. Mira, Tom, que és bo, eh? Espero parlar amb el president. Què li dirà?
Doncs que estic molt content de saludar el president de la República Democràtica més gran del món, que espero que torni a guanyar les eleccions, sobretot perquè no les guanyi aquell delinqüent malnascut del Trump, perquè això seria una notícia molt dolenta pel món. I que, bueno, que li desitjo molta sort.
Si dic Tinet, dèiem, la primera xarxa ciutadana, quan internet era tan car, quan connectar-t'hi era, buah, un luxe, vostè va dir això d'estar a l'abast de la gent.
Sí,
i ho va tirar endavant.
Ho vaig tenir molt clar, sí, sí. I en aquell moment també les circumstàncies, els planetes que s'alineen en l'Ajuntament de Tarragona, hi havia un bon amic que era el tinent d'alcalde de Cultura i ho va entendre perfectament, cosa rara en l'Ajuntament de Tarragona perquè hem tingut uns desastres espectaculars. Però en aquell moment, mira, va colar i, bueno, va ser algo que encara dura avui en dia d'alguna forma, encara el servidor de Tinet encara funciona.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 14a temporada. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre.
I el doctor Manel Sant Romà també ens ha triat aquesta cançó d'U2, I still haven't found what I am looking for. Què està buscant i que encara no ha trobat?
Doncs no ho sé, però encara estic buscant. Aquesta cançó me la van posar als meus 50 anys i d'això en fa 16 i encara estic no he trobat el que estic buscant. Però me diverteixo buscant-ho.
Però vostè, diria més, reincident amb l'amor.
Sí. Sí, 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 sí. Home, l'amor és fonamental en la vida, sí, sí, sí. I busco l'amor, busco la tranquil·litat, busco el bé de la gent que m'envolta, busco passar-m'ho bé i no complicar la vida de ningú i, bueno, i anar fent.
I ara viu a Pruit.
Visc a Pruit, sí, sí.
Aquesta segona vida.
En aquesta segona vida, sí, 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 sí. Amb una rectoria que hem llogat al Bisbat de Vic, i on és un petit paradís, on espero doncs, estar-hi per sempre més.
Per sempre més, el doctor Manel Sant Romà.
El babbo de mi babbo, el babbo del mio babbo, lo chiamavano...
I l'estanquera, doctor Sant Romà. L'impacte que ens va fer, sí o no? Aquells pits immensos que ens sortien de la pantalla, Marc Orfellini.
Me'n recordo, Marc Or vol dir me'n recordo, sí, sí.
Me'n recordo. I quin efecte li va fer aquesta pel·lícula que ens ha triat?
Bueno, jo crec que continua sent una pel·lícula meravellosa i la música del Nino Rota passarà a la història del cinema i de la música. I també era una mica com els genolls pelats, no? Tot i que allò era la Itàlia feixista, doncs també els records aquells extrems del Fellini doncs també evocaven els records de quan un comença a descobrir el món i comença a descobrir l'amistat i el sexe i totes aquestes coses. Sí, sí.
I els llibres que ens ha triat, abans parlàvem de Paul Preston, però també d'aquest altre autor.
Si je devais definir l'objet que j'ai voulu traiter donc littéralement dans ce livre, je dirais que c'est le meurtre politique, le meurtre d'État. Et je précise ça parce que justement vous avez évoqué la figure de Cho Sung-hee, le tueur de Virginie. Je ne me suis pas intéressé ici à la question du tueur individuel, que ce soit le criminel ou le psychopathe.
estem escoltant l'autor de Les Benignes o Les Benèvoles de Jonathan Liddell. Vostè el coneixia, Liddell, sí.
Bé, jo el vaig conèixer amb el llibre i sé que, jo no sé si encara viu a Barcelona, però sé que havia viscut a Barcelona, havia treballat aquí. Un llibre que em va impactar moltíssim perquè a mi és un tema que a mi sempre m'havia interessat, el tema del nazisme, com va ser possible allò, no? Me continua interessant i aquí l'aborda des d'un punt de vista personal on comprens que allò d'alguna forma o altra continua passant i pot tornar a passar.
Durant molt de temps ens arrosseguem per aquesta terra com una eruga, a l'espera de la papallona esplèndida i diàfana que portem amb nosaltres. I després passa el temps. La nimfosi no arriba. Constatem afligits que ens quedem en l'arba. I què fer? El suïcidi, és clar, sempre és una opció, però, francament, el suïcidi no em tempta gaire. I he pensat moltes vegades, no cal dir-ho, si ho hagués de recórrer, i hagués de recórrer, vet aquí com ho faria. Em posaria una granada arran del cor i marxaria enmig d'un gran esclat de joia. Oh, hem tornat al cine, doctor Sant Romà, que ens agrada aquesta, eh?
Boníssima.
Estem veient aquí el padrí... Oh, sí.
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? You had come to me in friendship, and the scum that wounded your daughter would be suffering this very day.
Nos conocemos hace muchos años, y es la primera vez que vienes a pedirme ayuda. Ya no recuerdo la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café.
Per què ens l'ha escollida?
Perquè, per moltes raons, a veure, jo crec que és un dels grans monuments del cinema, i amb els artistes, amb el director, amb el propi tema, però també perquè per Sicília, per mi, pel Mediterrani, perquè Sicília, o sigui, la màfia és algo molt sicilià i molt mediterrani. Evidentment la màfia coneguda que coneixem, extrema, delinqüent, és un fenomen molt localitzat. Però tots vivim en el Mediterrani amb societats mafioses, en els quals tenir amics és important. I jo conec de padrins benèvols, que són, o sigui, hi ha una part dolenta del padrí, no? Però també hi ha una part, si voleu, entranyable del padrí, no? I a més en aquesta Sicília profunda és un lloc que he estat moltes vegades i m'encanta, és el Mediterrani destilat, no? I bueno, jo aquesta pel·lícula no sé, però és la pel·lícula que quantes més vegades la veig més m'agrada i més arestes li trobo. A més té les tres parts són pràcticament igual de bones. La segona és extraordinària i la tercera també està molt bé. Jo recordo haver estat allotjat davant del Teatre Massimo de Palerm, sentint l'intermezzo de Cavalleria Rusticana i plorant com una tòtila allí al davant de les escales on maten a la filla del padrí, del Pacino. No sé, és tot una estètica i uns continguts que sempre m'han agradat.
Diu que alguna vegada passa en revista, a punt de dormir, dels pecats capitals que diu que comet, com sí. Ara quins?
No, sí, sí, jo l'altre dia pensava, dels pecats capitals, quin és el... de quins te declararies culpable? I començava pels que sóc innocent totalment, no? I bàsicament jo pràcticament sóc innocent de gairebé tots, excepte d'un que podria, o sigui, amb un bon defensor jo crec que sortiria un innocent.
Sortiria bé, eh? Sí,
però sí. Necessitaria un defensor.
Bo.
Sí, bo.
Que seria aquí,
en
aquest...
La soberbia.
Ah, vostè s'entén per si... Sí, per
bueno, si... bueno. Jo crec que em puc defensar, però necessitaria, perquè pot haver gent que consideri que sóc soberbi, però bueno, si hi hagués un Déu ja sabria que no ho sóc, no?
Perquè Déu ho sap tot,
però vés a saber si trobes un jutge o trobes un jutge com Déu mana o com els que corren per aquí, no?
Pels tribunals. Avarícia?
No, gens.
Gula?
No, bueno, no.
Enveja?
No, gens.
Luxúria?
Home, això...
Què no, diu ara? Ara que ja acabem? Ara va sortint tot. Ara
això,
va sortint.
No, això perquè no m'he pogut dedicar, però si
perquè estava allà fent sí, equacions de tot seguit.
Ha sigut molta feina, però això sí que, bueno, que... Però també sortiria...
També, sí, de tot arreu sortiria res, innocent.
Not guilty, que diuen.
Not guilty, no culpable, que és molt... No és ben bé innocent.
Sí, no és ben bé innocent. D'això és not guilty, sí.
No ho hem pogut demostrar. És feliç?
Sí.
I on rau la clau de la felicitat?
En gestionar les expectatives, jo crec.
Ah, que bona aquesta, eh? Si són massa altes, estem condemnats.
Sí, sí. I si són massa baixes, també. No. Jo crec que gestionar un mateix les expectatives, que no és fàcil, perquè, a més, sempre tens altra gent al teu voltant, que t'estimes, que els vols, i que tu els dius, no, fes això, fes allò altre, però, esclar, estàs aconsellant a un altre ésser humà que tindrà les seves expectatives i tot. Perquè la felicitat no és un fet únic. O sigui, jo no puc ser feliç si la gent que jo estimo no és feliç, per exemple, no? I, per tant, és un fet social, també, la felicitat. No és una qüestió individual.
Del 1 d'octubre diu que s'ha d'anar en compte en què? De l'1 d'octubre del 2017.
Home, s'ha d'anar en compte de moltes coses. Jo vaig pillar una mica i hagués pogut pillar bastant més, però, evidentment, no ho diré. és tremendo. El que ha passat en aquest país és algo espectacular. Hem descobert, pensàvem que teníem al costat un estat de pas sucat amb oli, i tenim un Leviatán monstruós governat per uns poders franquistes que no han estat desmuntats i que així estem. Jo tinc amics que han pillat ben pillats per coses, bueno, encara veus ara coses que estan passant i que els estan demanant terrorisme i 12 o 13 o 14 anys amb una gent que tenia 4 petardos a casa i coses, bueno, una cosa espectacular.
Què és el millor que ha fet a la vida?
Ostres, i... segurament tenir fills, perquè m'ha permès tenir nets, i que el meu ADN, que no val per res especialment, però que té, mira, és especial, no? És una minúscula part de l'espècie, doncs tingui possibilitats de propagar-se. No passa res si no es propaga, no es perdrà ningú res. Però, bueno, ja que estem en aquest joc que ens ha tocat viure, que la naturalesa ens ha fotut aquí, doncs, bueno, si et pots... jo m'agrada propagar-me d'alguna forma.
Si tingués una segona oportunitat, què canviaria del que ha fet?
Potser seria egiptòleg. És un camí dels que se'n va tallar, i jo la primera vegada que vaig anar a Egipte, molts anys després de no dedicar-me a l'egiptologia, vaig obrir la finestra del barco on estava el Nil i vaig... maleir la memòria del professor aquell d'Història de l'Art. Vaig dir, la mare que el va parir, em va tallar el camí aquest, no? La vida, jo la vida, sempre he tingut la sensació d'anar surfejant la vida, no?
És maca aquesta idea, surfejant la vida.
Sí, agafant les ones. No m'ha agradat mai la calma, sempre m'ha agradat una mica de festival, perquè hi hagi ones en les quals puguis apuntar-te. Però, evidentment, quan agafes una ona, no agafes la següent. I potser et perds la bona. Però, bueno, però has d'agafar-ne alguna, perquè, si no, és molt avorrit.
I el projecte que té ara? Des ara. 23, 24, 25...
Jo ara tinc el projecte de no fer el ridícul.
Escolti, que ara, vull dir, ja has sentit aquesta, la de la IA...
No, però, a veure, jo crec que el projecte meu ara és que els joves, els de 20, els de 30, s'espavilin i agafin el relleu i deixin de lamentar-se de que ho tenen molt complicat, perquè
que ho tenen,
però també ho tenien complicat els del 36, i ho tenien complicat els del 20, i ho tenien complicat els de la postguerra.
El pare portava camions, no? Imagini's.
Sí, el meu pare va tenir molt complicat. El meu pare, la guerra civil li va canviar la vida, i el meu pare anava per la vida amb un somriure, i sempre el meu pare sempre xiulava quan arribava a casa. Vull dir, no dic que no tinguin motius per queixar-se, però el que cal fer és agafar la taula de surf i surfejar i liderar. I jo estic una mica cansat de veure els mateixos lideratges a tot arreu. I m'incloc a mi mateix. Jo ja no tinc edat d'anar pel món.
Vostè no té cap edat. Fins als 90 no es pot presumir de passar-me. O sigui que no li compro. Ja,
no l'età, que deia aquella cançó de la...
No, no l'età.
Per tant, jo crec que el meu projecte és donar pas i que la gent agafi la bicicleta i pedali.
En una mena de diccionari autobiogràfic, línia i mitja, al costat del seu nom, què hi posaria? Manel Sant Romà i Lucía.
Al costat del
sí,
meu nom?
Sí, és autobiogràfic. Vostè s'ha de definir amb una línia i mitja. És l'última pregunta.
Un català que, si tornés a néixer, potser no ho seria. I un amant de la vida i del coneixement, i que va passar per aquesta vida intentant no molestar i que no el molestessin.
I un líder, i un creatiu, i algú que ha treballat per fer la nostra vida millor. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. M'agrada la idea de way, no només la manera, sinó la d'obrir camí. Vostè fa camí.
Sí.
Fa camí pels altres, també.
I no hi ha camí, sinó que se hace camino al andar, no? En tot cas, el que diu Sinatra, jo ho aplico. Ho he fet com m'he sabut, i el que he fet ha sigut responsabilitat meva, i no és culpa de ningú, és culpa meva, i la vida s'ha d'agafar tal com ve.
Not guilty. Manel Sant Romà, moltes gràcies de debò avui per venir al Divan. I sobretot per haver-nos obert tants espais pels que encara ens ha de crear aquesta revolució nova, la de la intel·ligència artificial.
Sí, això,
i té feina aquí,
amb
eh?
Amb això pedalarem.
A Matías Saloma al guió, Josep Lluís Santiso al so, Susana Ortega portant coordinació, fotos, Sílvia Coppola, encantada de la vida. Adéu-siau!
El Divan amb Sílvia Coppola. El valor de la conversa. 14a temporada. Catalunya Ràdio. My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words.
It was mine.